Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Prometem que Manel Rodríguez sortirà per la mateixa porta per on ha entrat, encara que hagi escoltat les paraules de Lluís Llach en què assenyalava que els diputats de Ciutadans són gent preparada, jove, constant, en fi, que deixava anar tot un seguit d'elogis al dia a dia. Manel Rodríguez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Caram, Déu-m'hi-do, no?
Per què?
Home, gent jove, preparada, tal, digui, escolta'm.
Home, de fet, de moment no he pensat sortir per la finestra, però... Però bé, no, agraeixo les paraules també de Lluís Llach, que sí, personalment coneixo a alguns diputats del meu partit al Parlament i la veritat és que sí que són persones molt, molt preparades i sobretot treballadores i amb il·lusió, no?
És un registre inhabitual aquest, que entre els polítics es parli de la tasca, sí, més que en alguns moments el que és el tema recurrent de cada dia, no? Uh-huh. I estrictament algú parli de... el rival polític, des del punt de vista estrictament de la tasca de l'estratègia i de com la fa funcionar. No? Això no és massa habitual.
No, la veritat és que no. A veure, jo crec que s'ha de reconèixer les virtuts i les febleses de cadascú, però també és evident que quan entres en el món polític, doncs hi ha una sèrie d'estratègies tant a nivell local com a nivell parlamentari, no? I crec que això, una cosa no treu l'altra, no? És a dir, tu pots fer valer el paper d'una persona en concret o el treball o la feina i fins i tot la relació personal que pots tenir amb qualsevol persona.
Alguns comentava que com a mínim en aquests primers mesos de legislatura Ciutadans està fent valer més a Sitges, gairebé diríem, aquest vessant pragmàtic de la política, més que el vessant ideològic o aquell que es podria considerar més donat, sí, a la controvèrsia o a la batalla política, no? Uh-huh. És així?
Bé, nosaltres, de fet, a l'agrupació ho hem comentat moltes vegades, funcionem diferent d'altres agrupacions o grups municipals, volem fer valer més la tasca de pragmàtica, no? Com deies.
Us ho dic per si us hi trobeu a gust, així.
Jo, sí, jo perfectament. Jo, de fet, bé, no sé si és per la meva professió, intento buscar ser pràctic, no? I pragmàtic a la vida, i crec que realment... Fer propostes o mocions o posicionaments que siguin per és a dir, que puguin funcionar per tothom i siguin vàlids per tothom, realment on la gent pot sentir-se identificada amb el nostre treball, no? De fet, al final no és tant un paper ideològic, sinó més aviat la feina, no? Al final els polítics funcionem més com a gestors que no pas com a polítics, no?
Us ho esperàveu, això, quan vau començar?
Bé, hi havia coses que sí que m'esperava i d'altres que no? És a dir, jo realment pensava que el fet de ser una persona a nivell local, dic, una persona mitjanament pública o mitjanament coneguda, evidentment sé que hi havia alguna sèrie de coses que has de mantenir molt més la compostura, no? Però en realitat sí que m'imaginava que seria tot més difícil, no? Qualsevol proposta que vingués des del nostre grup no es tindria tant en consideració com si vingués d'altres grups, per dir-ho d'alguna manera, no, de sobiranistes o independentistes. I bé, de fet, estem contents perquè la majoria de les nostres mocions han estat aprovades per unanimitat, és a dir, fins i tot s'han fet propostes o esmenes, però la majoria de mocions s'han aprovat per unanimitat, i això significa que té un abast molt més ampli, no? Que no només ideològic, sinó que té molt, molt recorregut, no?
Us ha sorprès?
En certa manera sí. Jo, de fet, la majoria, bé, els primers mesos, les primeres setmanes, ho comentava amb els companys, no? Que teníem que anar amb molta cura, sobretot respecte i educació, perquè també jo entenc, no? que el moment que estem vivint Hi ha de vegades algunes reaccions que per part de tothom, no vull parlar d'un o d'un altre, sinó de tothom, que són més aviat emocionals o personals que no racionals, no? I crec que legítimament qualsevol persona pot pensar com vulgui, però i ho hem de respectar i hem d'aprendre entre tots a respectar-nos, però finalment hem de desenvolupar una tasca gestora, política, dins de l'Ajuntament, fer propostes i ajudar els veïns i viure millor entre tots. No?
Dèieu al principi que no funcioneu o no us alineeu en certa mesura amb altres agrupacions. Uh-huh. Algú us ha demanat ser més beligerant en determinats temes o no?
No, la veritat és que hem tingut suficient autonomia en les nostres propostes. De fet, des de la meva delegació territorial, que té una base des de Baix Obregat, Garraf i el Penedès, ens deien que la majoria de propostes siguin municipalistes, que el tema ideològic ho deixéssim més pel Parlament.
Per les batalles de més amunt?
Sí, de vegades hi ha coses com per exemple el dia de la Constitució del Ple, no? que això de demanar que surti...
És que segurament veu començar la legislatura diguem-ne posant el debat
l'accent
a dalt de tot, no? En aquest aspecte, i després la legislatura ha anat passant
més
i
tranquil·la.
No hi ha hagut en general cap altre moment en què el vessant, diguem-ne, més ideològic, uh-huh, hagi aparegut com va aparèixer el dia de la Constitució de l'Ajuntament.
Sí, no? Hi va haver un que va ser el dia de la moció de suport a la resolució del Parlament.
Exacte, sí.
On nosaltres no vam participar en aquesta resolució i vam sortir, de fet, vam demanar que no es computés el nostre vot com a abstenció i vam sortir del ple. I de fet és que hi ha actualment unes diligències obertes per part de l'Audiència Nacional on estan demanant les actes de la majoria d'ajuntaments. Jo ja li vaig comentar al secretari en aquell moment que ens semblava que això no era legal, que vam demanar un informe. Bé, de fet, aquest informe s'emparava a la llibertat ideològica o política, que ho puc entendre des d'una vessant, però clar, quan tenim unes lleis que no t'emparen en això, doncs nosaltres vam decidir abstenir-nos, no? Però sí que és cert que en determinades qüestions nosaltres ho tenim molt clar, i en relació al tema no només de les propostes, sinó dels posicionaments del nostre grup municipal, tenim decisions autònomes, no? És a dir, des de la nostra agrupació decidim què fem i què votem en cada moment.
Ara us està bé així?
Sí, la veritat.
Ho dic per si d'alguna manera l'experiència d'aquests mesos, ara ja us trobeu...
Molt més a gust. Mira,
sí, molt sí, més a gust?
Sí, i tant. Sí, la veritat és que ara ja crec que els primers mesos són molt estressants, no? Perquè hi ha un canvi de vida, no? Entre la vida personal, la vida laboral i a més la vida política, no? És clar, la dedicació que has de tenir a la vida política, encara que sembli que només anem als plens i... Home, no. Tenim consells, tenim comissions, tenim junta de portaveus, tenim, a més, a nivell d'agrupació, tenim la relació amb altres entitats, reunions, i després, com cada partit polític, doncs, hem d'anar de vegades a Barcelona, de fet, a les generals vam anar a Madrid, als companys d'aquí, als tres regidors i companys de la Junta. I bé, és una vida, la vida canvia bastant, però sí que és cert que ara, després d'uns mesos, tenim un any, en principi, sense cap eleccions a la vista.
Ho creieu?
Espero que no. Jo personalment espero que no.
Però ho creieu?
Home, de fet, tal i com estan les coses ara, crec que és una... és una possibilitat molt, molt, molt raonable, no?
Aquí esteu bé amb tothom?
Sí, la veritat és que la relació personal amb tothom és bona. Evidentment, hi ha de vegades que, sobretot per via xarxes socials, no?, que tenim algun petit enfrontament en determinades o en determinats grups polítics o persones de determinats àmbits polítics, però sempre ho diem tot en respecte a educació i, de fet, també el mateix respecte que rebem, no?
Algú us ha dit, home, de fora somriu molt, però darrere apreteu. A vegades surt aquest comentari o no?
No creguis, és, no. És el primer cop que ho sento.
Que d'això de dir, molta somriure, però... No, en la convivència quotidiana,
no.
Que
va.
No. Han passat prou mesos perquè es comencin a apuntar ja alguns dels, ens sembla, alguns dels criteris d'actuació de Ciutadans, entre ells diríem que els relacionats amb haver inspeccionat la casa, el funcionament de la casa, del sistema, per dir-ho així, i heu estat d'alguna manera molt explícit, i no només en un ple, sinó en diferents plens, sobre l'estructura de l'Ajuntament, l'estructura administrativa i les mancances de l'estructura administrativa i fins a quin punt aquestes mancances estan condicionant l'actuació, la gestió de l'Ajuntament en molts temes. Li manquen moltes coses a aquesta estructura administrativa? Per a aquells que d'entrada ja us puguin dir, bé, què ens està dient? Falta gent? No falta gent? Falta determinada gent en determinats llocs? Què falta?
Bé, en aquesta casa crec que, en primer de tot, encara és massa aviat per dir què falta i què no falta.
D'acord.
Hi ha, evidentment, moltes mancances, sobretot en temes d'atacs, de professionals, de l'administració pública, que puguin desenvolupar especialment a temes d'urbanisme o de policia local, per exemple. Ho dic per una qüestió de, primer, de prudència, no? Perquè creiem que hem de respectar tot el personal de la casa i crec que, en principi, crec que la majoria de persones, o la gran majoria de persones que treballen a la casa, estan molt capacitades i és un personal molt, molt preparat, no? Però, d'altra banda, crec que sí que hi ha coses que estem veient, es veuran els propers plens i de moment, només, jo quan parlo als plens, procuro estrictament llegir el dictamen, si tinc algun dubte, pregunto i desenvolupo el nostre argument en base a aquest dictamen. No vull parlar
extrapolar ni res d'això.
És a dir, només l'objecte, que en aquell moment, concretament en el cas de la intervenció,
sí,
no, era les mancances que hi havia intervenció i que hi havia d'haver auditories externes i que això, a més, suposava un sobrecost, quan en realitat nosaltres pensem, home, si hi hagués suficient personal i professionals que treballin en aquest àmbit, doncs bé, suposo que hi hauria un estalvi suculent, no, per la casa.
Aquest és un debat vinculat al paper de la intervenció, no només pel que fa al propi funcionament intern de la institució, sinó també a tots aquells, no sé si dir, vincles de la institució amb entitats, associacions, a través de subvencions o convenis, etcètera, etcètera, i fins a quin punt la institució pot arribar a controlar o ha de controlar,
sí,
on van a parar els seus diners.
És evident.
I com s'utilitzen.
Sí, hi ha una cosa molt clara que es deia, bé, al ple del mes de febrer, com es va poder veure, hi havia la majoria de punts del dia, de l'ordre de dia, era en relació a les subvencions, és a dir, vam aprovar una ordenança de subvencions, es va donar compte de la situació de les subvencions del retiro, també es va aprovar el dictamen d'intervenció, és a dir, hi havia molts punts i que eren molt, molt importants i de vegades no es dona la importància que ha de tenir, no? Jo, la meva percepció, no, que tinc, és que per part del govern de vegades diuen, no, és que aquest és un dictamen molt tècnic i no entren ni a valorar-lo i se'n van per la tangent i comencen a parlar d'altres coses. Crec que mínimament els regidors del govern haurien d'estar informats en determinats dictàmens i saber, i si no saben, que ho preguntin, però estar mínimament informats de què estan parlant. No?
Us veieu capaç d'explicar d'una forma fàcil i entenedora? Ho dic perquè algú pugui...
Sí, entendre.
Bé, ens podem, que ho pugui entendre, literalment, perquè nosaltres com a públic, i el públic en general, tots els que podien escoltar la transmissió també en algun moment, varen poder, vaja, no sé si intuir alguna cosa a través de les paraules de la interventora, però poca cosa més. Hi ha una nova normativa de subvencions, hi ha un marc legal que obliga enormement entitats i associacions a complir tot un seguit de requisits que són, vaja, gairebé diríem, o eren reservats abans a qui tenia una gestoria, perquè les persones amb bona voluntat arribaven on arribaven i no on requereixen la gent. Però què ha canviat i de quina manera ha canviat?
Bé, de fet, ara necessita el requisit, evidentment, d'intervenció, un informe d'intervenció, i a més hi ha d'haver un pla estratègic per 3 anys desenvolupat per el govern. Aquest punt no s'havia comentat per part de cap grup municipal, però jo crec que és molt important, i a més hi anava en negreta el dictamen, és a dir, que no, si tu mires una mica ho veus. aquest pla ens dirà realment com han de ser les subvencions durant 3 anys. I això estem a l'espera a veure com ho desenvolupa el govern, no? De fet, jo ja ho vaig comentar també al ple del mes de gener i el de febrer, que les entitats ho havien passat molt malament, no tenien per què passar aquesta situació ni aquesta ansietat.
És a dir, tothom és conscient d'això, que les entitats ho ha passat molt malament. Mm-hmm. D'acord. Sí. Però més enllà d'això, com ho poden passar millor les entitats?
Amb més control.
Amb més control?
Evidentment. No, però no per part d'intervenció, sinó un control intern i també, crec, és a dir, control per part de l'Ajuntament, a qui dona i en quina finalitat ho dona, sempre amb un informe i demanant, evidentment, les factures o els requisits que tingui cada subvenció, però en el cas de cada entitat ha de tenir alguna persona, jo entenc que un gestor o un comptable o una persona que es dediqui com a mínim a justificar aquest tipus de subvencions, perquè és que hem de dir-ho clarament, és que els diners públics són de tots i hem de vetllar per això, perquè no hi hagi un destí diferent en aquests diners.
Fins on sabeu o fins on ha permès el vostre posicionament públic, fins a quin punt les entitats han tingut una responsabilitat en això, en el que hem viscut els darrers mesos, o fins a quin punt l'Ajuntament no ha vetllat prou per bé l'utilització dels seus diners, per dir-ho així, o dels diners de tots que han anat a parar a les entitats.
Jo crec que aquí la imprudència ha estat de l'Ajuntament. No, jo
per què?
Crec que les entitats no tenen cap responsabilitat. De fet, perquè l'Ajuntament, no sé si el secretari anterior o la intervenció anterior, no havia estat prou curós amb aquest tema, però hi ha una normativa, hi ha una llei de subvencions i s'ha de complir. Evidentment, quan entra l'interventora i comença a fer una relació de les antigues subvencions i ha de fer aquest informe, home, veu una sèrie de mancances importants, no? De fet, hem hagut d'aprovar una nova ordenança de subvencions perquè és que no tenien cap. Ara, a partir d'ara, s'ha de justificar, hi ha d'haver un permís per part de l'Ajuntament, també hi ha d'haver un pla integral de subvencions durant 3 anys, és a dir, hi ha una sèrie de mesures que ara s'han aprovat i ens ajuden a posar-nos al dia, però això no treu que la responsabilitat d'aquesta situació és tant, jo entenc, que dels governs anteriors, incloent aquest.
O sigui que la responsabilitat seria de qui ha donat els diners, més que de qui els ha rebut.
Evidentment. És a dir, la gestió pública o política...
La responsabilitat final, eh? Referim als diners de tots, perquè evidentment jo rebo uns diners i també haig de funcionar d'una forma mínimament responsable i això ja ho donem per entès. Però la responsabilitat final és de qui atorga aquests diners públics?
Sí, evidentment. És a dir, jo crec que hem de ser suficientment madurs i responsables. És a dir, la tasca política no només és arribar a un càrrec polític i vinga, a signar, a parlar en públic, als plens, no, hi ha una responsabilitat. Tenim una responsabilitat doble, que no només en la gestió, sinó a més una responsabilitat política, i aquí és on hem de donar la cara, no? Crec que en aquest cas no dic que sigui només aquest govern, sinó evidentment l'anterior, crec que des del 2007 que es va aquest règim de fiscalització és el que s'estava portant a terme, però no era suficient. I igual, de la mateixa manera que qualsevol ciutadà, qualsevol autònom, qualsevol empresari, qualsevol treballador s'ha de sotmetre a les lleis, ha de pagar els impostos, ha de liquidar l'IBI, és evident que l'Ajuntament i els responsables polítics han de vetllar perquè l'Ajuntament es posi al dia en qüestions legals, no? I actualització de la situació econòmica, no?
Fins a quin punt tenir la norma és bo, perquè és bo, sobre el paper, però l'aplicació de la norma es toparà amb aquest condicionant de la manca de recursos humans o materials per poder-la...
Bé, jo crec que això ja és una qüestió de voluntat política, és a dir, si l'Ajuntament ara fa aquest pla estratègic de subvencions a 3 anys, ja tenim una base per fixar-nos a dir, mira, escolta, doncs donarem les subvencions a les entitats que es dediquin a això, 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 o facin això, això, altre, no? De moment no tenim cap base. Ara tenim una mínima base, que és l'ordenança de subvencions, però, clar, abans no teníem res. Abans era a tutti pleni i a tothom sense cap tipus de control. Jo crec que, evidentment, les subvencions tenen una finalitat, que aquesta finalitat és promoure, per exemple, la cultura o ajudar a determinades entitats, però clar, si determinats persones jurídiques, entitats o empreses o tenen tenen beneficis, doncs evidentment no tenen per què tenir una subvenció, no?
Ens ho posem molt bé per dues coses. Una primera, en el darrer ple municipal vau ser molt crític a l'entorn de la contractació, en aquest cas el càrrec eventual d'assessora de comunicació, fent valer que hi havia departaments de l'Ajuntament, diguem-ne, amb una evident mancança de recursos.
És evident, i és que no ho dic jo, ho diu gairebé tothom que treballa a la casa, però evidentment ni diré noms ni parlaré de departaments, però sí que hi ha una...
Us ho han dit?
Evidentment, ens ho han dit, i hi ha una situació una mica... jo crec que això no tocava, no? És a dir, si aquells que parlen de, sobretot el portaveu del govern, no? Quan parla de la nova política, ha de ser coherent amb el que fa, no? I el que no poden fer és posar una comissària política a comunicació, perquè d'una banda no dubto de les seves capacitats personals o professionals, estic segur, no? Però posar una persona a dit de la confiança del batlle, doncs això jo crec que comportarà una sèrie de... És a dir, és una propaganda política encoberta, no?, per part de l'Ajuntament.
És legal?
Sí, és legal, evidentment. Però, però de què estem parlant?
De la
nova política o de la vella política?
No és legal la propaganda política en el cas que existiera o existiés, eh?
No,
és legal la contractació d'aquesta manera, eh?
És legal, sí, és legal. Però el problema és que hi ha una sèrie de mancances, i a més també no permet que el personal de la casa que tingui aspiracions dintre de la casa pugui arribar a aquest càrrec. Si sempre estem mirant de qui és amic o de qui tenim confiança, mai professionalitzarem la feina, no?, dels treballadors públics. I jo crec que és una tasca molt important, i si ho volem fer una nova política, ha de ser amb total objectivitat i transparència, no? Sense això i amb càrrecs de confiança no arribarem.
Si vostè arribés a alcalde, no buscaria algú de la seva confiança per tenir al costat?
Evidentment, però ja els tinc. Són regidors, com el Miguel Ángel Bastener i el Luis Jiménez, i aquestes persones que van a les llistes amb mi, doncs són de la meva confiança. Però el que no faré, ja ho dic ara, és posar una persona de...
Anava a dir que ell compta amb el que dieu, eh? Esteu a punt de dir, ho esteu a punt de dir, eh?
Ho dic, i a més també no tinc cap problema en dir que treballaria al 100% aquí. Sí.
D'acord. És clar. Com que ja no hi hauria diputació.
Ni Consell Comarcal.
Ni Consell Comarcal, perquè es veu que anirà tot liquidat. No, això. Acabarà així, això? O acabarà, no. O acabarà amb un organisme que substitueixi les diputacions?
Jo, de fet, espero... No sé com acabarà.
Qui ho sap?
Qui ho sap? Es necessita majories, i sense aquestes majories no es pot reformar.
Anem a coses més de la vida, sí, real, però a partir de la reflexió anterior. I aquesta... Més d'un la fa peu de carrer, no s'ha fet tant en l'àmbit polític. Fins a quin punt l'Ajuntament té obligació o no, ètica, moral, de salvar una entitat?
Fins a quin punt? Doncs bé, és una bona pregunta, eh? I realment jo crec que en funció de la finalitat que tingui pel poble, si té una finalitat cultural i és una entitat que té... No en si per l'entitat, sinó per les finalitats i pel que representa per la vila, doncs evidentment l'Ajuntament ha de vetllar i ha d'ajudar, que no és el mateix que posar-se en la mateixa posició, que no és el mateix que cobrir els deutes ni fer coses estranyes, sinó ajudar des de el sector públic per la difusió de la cultura, ja, o per determinades finalitats que representa per la vila, no?
no injectaríeu diners a una entitat?
Directament, no sé...
Enteneu-me, amb tots els matisos. Sí, sí. He dit allò injectar com qui veritablement fa allò, col·loca un desfibrilador, una entitat, però...
Bé, via subvencions, i si aquestes entitats es presenten legalment, doncs si compleixen els tràmits, doncs evidentment que sí, no? Però hem de ser, com dic, hem de ser molt curosos, no? Perquè si no entrem en un terreny de lloc on et dono a tu i a tu no, no? I al final utilitzem criteris polítics que no pas criteris racionals, no? d'objectivitat o de finalitat pública, que al final és el que tenim, no?
Què faríeu amb el Club Natació?
Què faríem? Doncs, en principi...
O quina reflexió es mereix a partir del que acabeu de dir, perquè precisament estaríem en un sí. cas en què l'àmbit públic uh-huh. ha ajudat molt o està ajudant molt precisament fent valer el valor de l'entitat, uh-huh. l'impacte de l'entitat en el fet social de Sitges, etcètera, etcètera.
Sí, és que també hem de veure que són dues coses molt diferents, no? D'una banda tenim una subvenció on hi ha determinats anys que no hi ha algunes factures que no estaven justificades, i d'altra banda tenim un Club Natació que evidentment també es representa molt per la vila. Hem de dir que cadascú té la seva finalitat, però perdona, però bé, en aquest cas penso que hi havia un informe per desenvolupar i on hi havia d'haver canvis, també hi havia una sèrie de mancances. L'Ajuntament havia d'estar una mica al damunt per veure com s'ho feien, no? I la veritat és que en aquell cas hi va haver-hi un informe molt extens, molt, molt treballat, i nosaltres hi vam donar suport en aquell cas, de la mateixa manera que hem donat suport en aquest cas.
Sempre sobre informes i mai sobre què? Més sobre el cap que sobre el cor?
Evidentment. Sí, el cor l'hem de tenir sempre, però serveix per atenuar l'impacte, no? És a dir, que jo crec que hem de ser racionals. Aquí hi ha tot arreu, no? Tots hem de vetllar per lo públic i hem de ser molt seriosos.
Algú ha dit als diputats de Ciutadans al Parlament que se'n poden ensortir de la proposta d'obrir el CAP a les nits?
Jo, mira, et comento, la proposta va sortir des del nostre grup municipal, ja com va estar el senador Xavier Alegre aquí a Sitges. Bé, la proposta la vam fer al senyor Jorge Soler, que és el portaveu de Ciutadans a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, i li va semblar una molt bona proposta, molt justificada, i evidentment és que em va comentar, no, la nit que va rebre l'email, el dia següent va presentar la proposta i la defensarà amb cor i ganes, no? I de fet el company Bastenier i jo i el senyor Jiménez anirem al Parlament el dia que es debateixi, i espero que en aquest cas vam fer un prec a l'equip de govern que demanessin al seu grup de Junts pel Sí al Parlament que votés a favor d'aquesta proposta.
Creu que hi ha possibilitats?
Jo sempre, l'esperança és l'últim que es perd, no es diu? Però jo crec que hi ha esperança i no només perquè l'hem presentat nosaltres, sinó perquè crec que és una proposta de resolució que no havia presentat cap grup polític durant 4 anys. I de fet ja el ple municipal ja s'havia pronunciat sobre aquest punt. És prou important perquè d'aquesta manera la conseqüència directa no serà només tenir un cap obert per les nits, sinó també tenir farmàcies obertes per la nit.
Però us pregunto, a partir d'aquesta proposta, en el cas que s'aprovés, que és molt probable que s'aprovi, tenint en compte que és una qüestió que genera unanimitat, vaja, per descomptat, quin seria el timing? És a dir, això obliga d'una forma directa i contundent al govern de la Generalitat a obrir aquest cap? O no?
Sí? Sí, evidentment, des de la Comissió de Salut, evidentment...
Obliga. És a dir, si s'apropés aquesta proposta presentada al Parlament de Catalunya, la Generalitat estaria obligada?
Estaria obligada per via del Parlament a reobrir aquest cap. No sé el timing... No.
Això és el que volia, però estaria obligada?
Estaria obligada, evidentment, perquè és una proposta de resolució del Parlament...
És clar que amb una legislatura de 16 mesos...
Tu creus? Jo encara no...
Això s'ha dit també Walter.
Jo no les tinc totes, amb això, perquè també deien que anàvem a noves eleccions i mira, a darrera hora al final... Jo crec que no sé, jo no sé si arribarem a 16 mesos o seran 4 anys.
En qualsevol cas, que sobre el paper quedi aprovada, d'alguna manera, mani qui mani en el futur, tindrà l'obligació, s'haurà de fer-se activa.
Efectiva, sí.
Efectiva en algun moment o altre. Però...
I si no, ho demanarem nosaltres, no només des del Parlament, sinó també des de l'Ajuntament, que espero que també... els responsables polítics municipals que han donat suport a la candidatura Junts pel Sí doncs ens facin suport.
Algú us ha dit alguna cosa sobre la presentació d'aquesta proposta? Per si heu pogut això en l'àmbit, mira, tal, bé, no sé què.
Sí, ens ho han dit, i de fet la primera reacció que vaig sentir va ser la del senyor Lluís Mercè i del senyor Nacho Rubina, que deien que ja era hora i tal, no? Que es presenta això on toca i tal, però res, la veritat és que sí, hem sentit i hem tingut molt... una reacció molt positiva per part dels ciutadans.
Què fem amb el pla d'usos?
Què fem?
I si d'entrada Manuel Rodríguez també s'alinea amb el grup de persones que creuen, com ahir li preguntàvem a l'alcalde, o tenen la sensació que Sitges ha devaluat la seva oferta, o com a mínim que la presència comercial en els carrers de Sitges és de menor qualitat que fa anys enrere, ho creieu?
Personalment crec que, o tinc la sensació de que sí, però també hem de tractar amb tot el respecte a tothom i als comerciants que legítimament tenen els seus negocis, i és un debat que encara no s'ha obert, però quan s'obri crec que tindrem moltes coses a dir, no?
Quina línia més fina és aquesta, eh?
Sí, evidentment, s'ha de ser prudent en aquest
cas. El tipus de negoci, el que posa un negoci, el que havia tingut un negoci, el que ja no el té, el que...
És evident, no podem fer una línia segons qui planteja, que ha de ser per determinat negoci o determinada nacionalitat o determinat... Jo crec que això no s'ha de fer així.
Fem reflexions en veu alta. Sitges ha de continuar restringint l'obertura de determinats establiments o no?
S'haurà de veure, perquè és un debat, ja et comento, és un debat molt ampli, de la mateixa manera que quan podríem obrir el ROM o obrim d'altres debats com el tema del Carnaval, doncs és evident que el pla d'usos és un tema candent, que crec que hem d'actuar amb moltes sensibilitats, entre tots.
Us pot ajudar a plantejar-ho al revés? Sitges no hauria de permetre determinades coses, ara que té sobre la taula el nou pla d'usos?
Jo crec que Sitges s'ha... És que ho fan totes les viles, és a dir, no és només una cosa de Sitges, no?
Mal de muchos, però...
Evidentment,
ja us entenc, consuelo de tontos. Però Sitges no hauria de permetre determinades coses, o no hauria d'acceptar, o hauria d'intentar evitar determinades coses que ara...
Evidentment, sí.
Que el darrer pla d'usos, d'alguna manera, hem fet amb tota la millor intenció, ha acabat permetent?
Sí, jo crec que sí, però ja et comento que hem de potenciar la imatge de la vila en... És evident que el que vam ser no tornarem a ser, i s'han de potenciar d'altres activitats. Evidentment hi ha zones comercials on no són el que hi eren, on no són el que eren abans, i nosaltres sí que és cert que hi ha una... Creiem que falta una diversificació de negocis en tot el centre, no? Crec que això sí que és un punt que nosaltres estaríem d'acord, però de tota manera ja et comento que és un debat que encara està molt per dir, no?
I en canvi, esclar, el sector privat continua funcionant, mentre l'àmbit públic debat sobre com, d'alguna forma, no sé si dir, administrar tota aquesta activitat econòmica, no? Perquè quan no hi havia restriccions, tot eren, per resumir-ho, immobiliàries i oficines bancàries,
sí, sí.
I ara que hi ha hagut restriccions de pla d'usos, ara tots som forns de pa, sí. Botigues de roba i cafeteries i terrasses al carrer, no?
Sí, és evident. Sí, sí. Clar, les persones intenten buscar-se la vida i diversificar els seus negocis, i amb tota la legitimitat i amb tot el seu dret, és evident. per aquesta raó crec que hem de tenir una especial sensibilitat per tots aquests comerciants i tothom, no? S'ha de treballar per tothom, no només hem de veure una part, no? O dir, no, és que abans Sitges era així, no, mira, hem de veure que tot anem endavant, s'ha de desenvolupar una... Jo no diria restriccions, però sí que hem de tenir molt en compte que a quin model anem, a quin model de ciutat anem.
Ho hem escoltat tantes vegades, això. Amb tants anys que estem aquí. A quin model anem? O quin model volem?
No sé, això ho hauries algú de preguntar al senyor alcalde o a la senyora Carbonell.
Però us ho podem preguntar com a regidor, sí, amb coneixement de causa i amb un cert criteri per les coses. A quin model us agradaria que aspirés Sitges?
Doncs bé, evidentment, un turisme de més qualitat, a uns veïns on els carrers estiguin més nets. Jo crec que és una qüestió que tothom sap que ho percep, que és el que volem entre tots, no? Ja no és una qüestió única d'un partit polític en concret, sinó entre tots, jo crec que és el que volem. El problema és que, clar, cadascú té la seva sensibilitat o té la seva visió, i això és un punt en contra, no? Però bé...
Però és probable que tothom vulgui els carrers nets.
Evidentment. No, jo em referia al tema del plaudit.
Sí, sí. No, però em refereixo que és probable que la majoria, diguem-ne, de qüestions més o menys edificants que es poden posar sobre una taula generin un consens.
Sí, evidentment.
És probable que la majoria busqui un turisme de qualitat, entès com un turisme cívic, responsable, se sigui un milionari o se sigui un mileurista.
Sí, evidentment.
En qualsevol cas. O que es vulgui un comerç de qualitat, de proximitat, etcètera.
Un turisme també de més qualitat.
És probable que entre tots coincidim en que volem un millor, però
com es fa, no?
Com es fa això?
És
i si des de l'administració qualsevol cosa que es faci suposa també una probable normativa que restringeixi alguns drets que després també sí poden posar... Sí.
Sí, sí, és evident. Hi ha determinades...
Coses que ja no es podran fer, o sí?
No, jo crec que això és com tot. Com deies abans, no? Una cosa és tenir la llei i l'altra...
Executar-la.
Exacte, executar-la. Crec que en aquest cas és una qüestió més de voluntat política en determinats casos. La majoria, tu pots tenir l'empara legal o pots tenir una sèrie de lleis o ordenances que et diguin, mira, això ho pots fer així, 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 no? I de fet, jo crec que la majoria dels casos el govern o el qui estigui al govern pot trobar un consens necessari per part de les altres forces municipals, no? Però hem de veure que això és una qüestió més de voluntat política, de treball de dia a dia, d'estar en reunit amb associacions, amb determinades, amb els comerciants, i veure realment què passa i quines postures podem consensuar, no?, entre tots. Crec que ja no és només una qüestió de diàleg, sinó de voluntat política de treballar.
El cas de les terrasses és més fàcil de resoldre?
Clar, és que... No, sí, és evident.
Per si són això, tants caps, tants barrets, la terrassa de mesura tant, si no mesura tant...
Ja, sí, és evident, sí.
Dic, perquè d'entre tot allò que més o menys es pot constatar, hi ha alguns problemes que els mateixos polítics diuen que són molt difícils, i ara hi pararem atenció, sí, amb la qüestió del Tom Manta, per exemple, però en el cas de les terrasses sembla bastant més... no sé si dir senzill o més simple d'entendre. Una terrassa de mesura tant... La normativa diu tant, per tant ha de fer tant. Si no fa tant i s'excedeix dels límits, alguna cosa s'ha de fer.
Sí, evidentment, complir la llei.
Complir la llei.
Exacte. Jo crec que en aquest cas no hi ha terme mig. Tu pots tenir una sèrie de... És a dir, tu el que pots fer és canviar la llei o intentar consensuar, dialogant, aquests canvis, no? I fins i tot en reunions amb la resta de parts implicades, no? Però crec que és el que deia abans també, això, el tema de la voluntat política, no? És el fer complir les coses perquè hi hagi una certa garantia de que som seriosos i que les coses estan per fer-les.
Però us poso un exemple també molt petit des del punt de vista de la ciutadania, el cas etern ja de l'oficina immobiliària del Cap de la Vila.
Sí.
Que ha acabat, diguem-ne, col·locant tant els responsables de l'oficina com a l'Ajuntament dins un procés judicial.
Sí, sí, sí.
Quan, suposadament, el pla d'usos deixa molt clar que allà no s'hi pot instal·lar. Per què ha acabat això en un procés judicial que, si l'Ajuntament no vigila, alguns insinuen que li pot costar fins i tot a l'Ajuntament diners per haver...
Perquè
en el seu dia no va fer...
El problema és que jo crec que ja és un problema legal, no? Des de la pròpia llei, només per poder muntar un negoci només has d'informar l'Ajuntament, i clar, el problema és que l'Ajuntament, quan comença a estudiar la situació d'aquell negoci en concret, doncs veu que no compleix el pla d'usos i que s'ha de tancar. Jo crec que l'Ajuntament té les de guanyar en aquest
sí?
sentit, sí, però clar, també hi ha una certa indefensió per part del comerciant, no? En aquest cas.
Que pot parlar dels altres exemples.
Evidentment, evidentment. I també perquè no hi ha hagut una informació prèvia abans de muntar el negoci, és a dir, aquesta persona fa una inversió i després li diuen, mira, escolta, has de tancar perquè no compleix els requisits del pla d'usos, i en aquest cas, clar, és com tot, és complicat, no? Però crec que és més un problema d'operativa que no pas un problema legal. La llei està feta, és evident que l'empresari podia haver anat a l'Ajuntament i preguntar, mira, escolta, com està el pla d'usos i tal, o no s'havia assessorat legalment com havia de ser, però d'altra banda també entenc que si només fas una informació prèvia també hi dones lloc al frau de llei, i de vegades com, mira, ho passem i que es quedi, no? Doncs,
ho dic per qui ens escolti, uns quants casos com aquests i la maquinària administrativa queda clavada, només
es col·lapsa
sí. No direm que la mínima, però està clar que tot això genera tot un seguit de procediments que només per un fet concret o només per un establiment concret queda, aleshores...
Pel que dèiem abans, falta de mitjans, falta de recursos, falta de personal... I el que dèiem, per posar una persona de confiança en un càrrec de propaganda política, doncs sí que hi ha calés, i calés de tots, però per motivar el personal de la casa i posar els mitjans necessaris en sectors com l'urbanisme, la policia local o la comunicació, que legítimament tenen tot el dret a poder aspirar a millors posicions, doncs bé, això no interessa segons qui, no?
Algunes conclusions de la comissió del Tom Manta, si és que se n'està arribant algunes.
Bé, aquestes comissions, de fet, van anar els companys Miguel Ángel Castanilla, Luis Jiménez, jo per qüestions de treball no podia anar, però sí que hi ha un cert consens en quant al Tom Manta, però és el que dèiem fa gairebé un any, ja quan vaig tenir la primera entrevista. És un tema molt complicat i que s'ha de treballar des de primer entre tots, però posar els mitjans perquè hi hagi més jo crec, des del nostre punt de vista, més sancions i procurar una certa propaganda per part de l'Ajuntament per tal d'evitar aquest tipus de comerç, no?
Una pregunta molt des del reduccionisme. Això té solució? Per aquells que us poden trobar pel carrer i dir, bé, això té solució? Cada vegada que parlem d'això, és que és molt complic. Això té solució?
Jo crec que tot té solució menys amor. Realment, encara que no l'hem trobada, encara que pugui ser molt complicada, encara que necessitem temps i reunions i conèixer una mica la situació, però sí que és cert que evidentment, tot, jo des del meu punt de vista, sóc una persona certament positiva i crec que tot té solució, i aquest cas, el cas del Tom Manta, necessita molta mà esquerra, no? Com diuen.
Sancions? Per algú?
Sí. Sancions, perdona, pel venedor i pels compradors, evidentment. I perquè això genera una situació i un clima de competència deslleial que no ho podem permetre en una vila com Sitges.
En 10 segons, mereix més sanció el comprador o el venedor?
Jo crec que el comprador, per una raó molt senzilla, perquè el venedor s'està intentant guanyar la vida com pot, perquè la majoria de vegades són persones que no tenen què fer o no tenen de què treballar, però evidentment els compradors, jo crec que això és el que pensem.
Són les 12. Manuel Rodríguez, gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, Vicenç.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.